Són les 11, el 6 de novembre, li queda una hora, i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què seguirem analitzant la notícia del dia i una de les notícies de l'any, sens dubte, la victòria de Donald Trump. Ho farem parlant amb catalans que viuen als Estats Units. Volem saber com se senten en aquestes primeres hores de confirmació que els pròxims anys viuran governats per Trump. També conversarem amb la periodista i politòloga Anna Ferragut Casas. Ella té doble nacionalitat i, de fet, les seves filles i el seu home són estatunidencs. Després de treballar molt temps a Nova York, ara ha tornat a Girona. Ella, per tant, pot tenir una perspectiva personal i professional sobre aquestes eleccions que ens sembla molt interessant. I atenció, perquè també posarem els nord-americans davant d'un mirall enorme, el de l'stand-up comedy. Entrevistarem Edu Galán, que presenta el llibre Morir de pie, on repassa la història dels monòlegs humorístics tan populars als Estats Units. Defensa que fer aquest exercici és també repassar la història, la societat i la cultura d'aquell país. I com sempre, tinc aquí a la meva esquerra una persona a qui li hem encarregat que ens escolti atentament des de les 10 i fins a la mitjanit, i li preguntarem al final si ha après alguna cosa escoltant-nos. I ja us garanteixo jo que nosaltres segur que aprendrem coses d'ella. No us ho perdeu. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I l'acabarem ben informats perquè, com sempre, en 5 minuts el nostre sotseditor ens posa al dia. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Primera intervenció de Kamala Harris després de la seva derrota davant Donald Trump.
La candidata demòcrata ha parlat davant una multitud de seguidors a la Universitat Howard de Washington. Allà ha fet una crida a defensar la democràcia i no abandonar les lluites incloses a la seva campanya. A Washington ha seguit el seu discurs la nostra enviada especial, Cèlia Cernadas. Bona nit.
Bona nit. Kamala Harris ha acceptat la derrota i ha recordat, en al·lusió indirecta a Donald Trump, que la transferència pacífica de poder és un dels pilars de la democràcia. S'hi referia per l'actitud que va tenir Donald Trump després de la seva derrota al 2020. Kamala Harris ha proclamat que la lluita continua, que l'important és no rendir-se, i ha acabat amb un missatge lluminós davant el futur.
Gràcies. Gràcies, Cèlia, des de Washington. Mentrestant, Donald Trump ha aparegut a 9:15 del matí, hora d'aquí, per celebrar la victòria amb els seus seguidors. Però avui ja no l'hem vist més.
Està rebent les felicitacions de líders de tot el món. Especialment significativa és la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Però quines han estat les claus de la seva victòria? Doncs al Catalunya Nit hem parlat amb Gerard Torrats Espinosa, sociòleg a la Universitat de Nova York, que n'ha esmentat dues de raons en concret: butxaca i identitat.
Amb dos eixos, jo diria. Un és l'econòmic. Aquesta classe treballadora, els demòcrates els hi han insistit de que l'economia estava bé, de que la inflació no n'hi havia per tant o que ja havia baixat, i no, era la classe treballadora segueix patint els efectes de la inflació. L'altre és la part identitària. Trump és un animal polític amb una força que no s'ha vist en molts, molts anys, que sap llegir la psicologia dels seus electorats, dels seus electors.
Un animal polític a qui no ha pogut vèncer Kamala Harris, que, com dèiem abans, ha fet el seu primer discurs, i ara sí podem escoltar un fragment del que ha dit.
I jo sé que moltes persones senten que entrem ara en una època fosca, però us diré, i tots guanyem amb això. Espero que no sigui pas el cas, però escolteu bé, Estats Units, escolteu bé. Si és una època fosca, omplirem el cel amb la llum dels estels. Els estels, milers de milions d'estels brillants. La llum... La llum de l'optimisme, la llum de la fe, la llum de la veritat i la llum del servei al país.
Per tant, ha volgut acabar aquest discurs amb un to optimista. Parlem també del nombre de desapareguts al País Valencià com a conseqüència del pas de la Dana, que ha augmentat fins a 93, 4 més que ahir.
Són denúncies que han interposat famílies que a hores d'ara encara no han pogut localitzar els seus familiars i que han aportat dades i mostres biològiques per poder fer les identificacions. Mentrestant, el nombre de morts es manté en 211. Avui, 8 dies després de la Dana, han obert les primeres oficines policials per a familiars de desapareguts als pobles afectats.
El Tribunal Constitucional ha establert avui que les famílies monoparentals tenen dret a ampliar el permís per naixement més enllà de 16 setmanes.
En concret, la sentència coneguda avui avala demanar 10 setmanes més que li correspondrien a l'altre progenitor. El Constitucional respon així a una qüestió elevada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Considera que negar aquest dret seria discriminatori.
El canceller alemany Olaf Scholz ha destituït el ministre de Finances, el liberal Christian Lindner, per discrepàncies sobre els pressupostos en l'executiu de coalició.
Lindner va proposar solucionar-ho amb unes eleccions anticipades, una opció rebutjada per Scholz, però a la qual ara es podria veure abocat si fracassa el vot de confiança que plantejarà al gener. Més dades des de Berlín. Oriol Serra.
La crisi del govern de coalició, liderat pel canceller alemany Olaf Scholz, ha tocat fons aquest dimecres a la nit després de mesos de tensions amb el ministre federal de Finances del Partit Liberal. Scholz ha decidit destituir Christian Lindner arran del trencament de la confiança i dels continuats desafiaments públics del seu ministre, amb qui ha tingut diferències ideològiques des del primer dia d'un govern format fa tot just 3 anys. El canceller alemany ha anunciat una moció de confiança pel gener i ha insinuat que les eleccions avançades tindrien lloc a finals de març, com a molt tard. Scholz ha fet una crida a l'oposició del Partit Conservador per a tirar endavant uns pressupostos que permetin garantir el finançament de la seguretat i la defensa del país, així com també de l'economia.
La nostra economia no pot esperar fins que arribin les eleccions avançades. Necessitem claredat sobre el finançament sòlid de la nostra seguretat i la nostra defensa, sense posar en perill la cohesió al país.
El canceller alemany ha aprofitat la seva compareixença d'urgència per a felicitar el president electe dels Estats Units, Donald Trump, i enfatitzar la importància d'una bona relació entre Berlín i Washington. Olaf Scholz també ha afirmat que garantir el suport econòmic i militar a Ucraïna no ha d'estar renyit amb una política econòmica socialment justa a Alemanya.
Maria Jaume i Maria Hein han rebut 2 dels principals guardons dels Premis Enderroc de la Música Balear que s'han entregat aquesta nit al Teatre Principal de Palma.
Sí, la gala també ha tingut un record per a les víctimes dels aiguats al País Valencià. Anem en directe a Palma. Arnau Maimó, bona nit.
Bona nit. Sí, Maria Jaume ha estat la gran guanyadora de la nit amb el seu últim treball, Nostalgia Airlines. La cantant ha rebut 3 guardons, millor artista i millor disc de cançó d'autor per votació popular i el millor àlbum de l'any, segons la crítica. L'altre gran nom de la nit ha estat el de Maria Hein, que ha rebut 2 premis, el de millor cançó per votació popular gràcies a l'ANA i el de millor disc de cançó d'autor per a la crítica. L'artista de Falanich ha celebrat el bon moment que estan vivint les artistes balears.
Crec que hi ha molt de talent jove, molt de talent femení a les Illes, a Catalunya, a València, per tot, no? I que se li ha de donar més bou, sobretot aquests darrers anys, crec que poc a poc se li està donant més i crec que estem en un bon moment i que els premis de cada vegada creixin tant, sobretot els balears, no? Que crec que van començar seguint algo molt petit i ara a poc hi ha més gent i va creixent.
Bona nit també pel conjunt de folk Pitxorines i pel grup festiu Changuito, que han rebut 2 premis cadascun. Anegats, Ocifar i Mateu Pircornell han rebut els premis d'honor, trajectòria i personalitat.
Avui Avui molta gent pendent de l'actualitat esportiva. Ja tenim aquí el David Ouach. Bona nit,
bona
David.
Bona nit, Manel.
El Barça, com li ha anat? No sé si continua la seva ratxa triomfal en la Lliga de Campions. Ha jugat fa una estona. Com li ha anat?
Doncs molt bé, a l'equip de Hansi Flick, golejada, victòria contundent 2-5 al camp de l'Estrella Roja, un camp calent a Belgrat, a Sèrbia. Però el Barça, vaja, ha esvaït els pocs dubtes que s'havien generat en la primera meitat, 1-2 al descans, però en els primers 10 minuts de la represa, dos gols del Barça han ja sentenciat el partit amb l'1-4, però recapitulant, doncs el Barça que s'ha avançat ben d'hora, minut 13, gol de cap d'Íñigo Martínez, a partir d'aquí ha vingut l'empat primer de l'Estrella Roja, en els minuts en què més han inquietat els serbis l'equip de Hansi Flick, però just abans del descans, gol d'aquells psicològics que ha marcat Lewandowski per arribar amb aquest avantatge al final de la primera part, i el que dèiem, Lewandowski primer al minut 53 i després Rafinha al 55 han fet l'1-4, que han fet que el partit ja fes baixada per al Barça en una golejada que ha arrodonit Fermín fent l'1-5, i el 2-5 de l'Estrella Roja ha arribat ja amb tot decidit. Per tant, el Barça que s'ha remengat quan tocava a l'inici de la segona meitat i suma la tercera victòria seguida a la Champions. Avui tres assistències de Koundé i també molt protagonisme de Rafinha, assistència del primer gol, xut al pal, que és el que ha aprofitat Lewandowski per marcar el segon i quart gol de Rafinha. Íñigo Martínez, qui ha marcat el primer gol del Barça, doncs ha fet ja aquesta primera valoració cop calent als micròfons de Movistar.
Es eso lo que nos está ocurriendo. Metemos uno y muchas veces nos relajamos y empezamos a tocarle en corto, con menos ritmo, y al final, pues bueno, ellos jugando en casa y jugándosela también, pues rival aprieta. Ha llegado el gol y bueno, ya la segunda parte, pues bueno, imprimiéndole otro ritmo, han llegado los goles y al final nos ha vuelto a pasar, ¿no? El gol de ellos, cierta relajación del equipo, pero bueno, que aprendamos de esto porque vendrán partidos más complicados y no hay que regalar nada.
El Barça, que té 9 punts ja dels 12 possibles, per tant, i figura el tren capdavanter de la classificació, és 6è, a 3 punts del líder, el Liverpool, que és l'únic que ha guanyat els 4 partits, i entremig hi ha 4 conjunts amb 10 punts, un més que el Barça. Dels altres resultats d'avui, te'n destaco sobretot un parell, la victòria de l'Atlètic de Madrid 1-2 al camp del Paris Saint-Germain, amb un gol del triomf al temps afegit dels matalassers, i l'Inter de Milà ha guanyat 1-0. L'Arsenal, l'Inter, un d'aquests equips entre el Barça i el lideratge.
Molt bé, aquest cap de setmana hi ha Lliga, però l'Espanyol no jugarà, eh?
Sí, finalment s'ha posposat aquest Espanyol-València pels efectes del temporal d'Anna. Era una petició que havia fet la Lliga de Futbol Professional a la Federació Espanyola, que finalment l'ha atès, i també s'han posposat el Tenerife-Llevant a la segona divisió i l'Espanyol B-València-Mestalla a la segona divisió de la Federació Espanyola, que és la quarta categoria del futbol.
Molt bé, ja dic que aquest vespre nit estava sent molt intensa esportivament. Quins altres marcadors podríem repassar avui?
Doncs en tenim uns quants. Per exemple, la classificació del Llevant Badalona per als vuitens de final de la Copa Femenina de Futbol ha guanyat 0-3 en la ronda de setzens a partit únic al camp de l'Osasuna. A l'hoquei Lliga Masculina i Femenina, avui força partits, especialment a la femenina, però el més destacat és que el Noia Reus, a la masculina, s'ha hagut de posposar a demà a 8:45. És la mateixa hora en què havia d'haver començat avui, però hi ha hagut unes goteres importants al pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní que han dut a aquest ajornament. En handbol, dos marcadors. A la Lliga Femenina, victòria del Granollers 27-19, a casa contra el Zuazo de Baracaldo, i la selecció espanyola masculina, en aquest cas, ha guanyat per la mínima 31-30 a Itàlia, això en partit de classificació per a l'Europeu del 2026. I un últim resultat, la derrota del Sant Cugat femení de voleibol, que ha perdut el partit d'anada dels setzens de final de la Challenge Cup, competició europea, Challenge Cup femenina, davant del Chieri 76 italià per 0-7-3. El Chieri és el vigent campió d'aquesta competició.
Molt bé, déu-n'hi-do, ningú diria que avui és un dia entre setmana. Moltíssimes gràcies, David Ouach, fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
2 minuts i arribarem a 11:45 de la nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Volem seguir ara analitzant aquests resultats de les eleccions nord-americanes amb Núria Ferragut Casas, que és periodista i politòloga. Molt bona nit, Núria.
Hola, bona nit. Com esteu?
Molt bé, nosaltres bé aquí, intentant entendre què és el que ha passat. Tu has tornat fa poc a Catalunya, però has estat molts anys vivint als Estats Units. No sé si t'ha sorprès el resultat.
Doncs la veritat és que sí. No m'esperava... Esperava un resultat molt ajustat. que era una mica cara creu. Sí que en els últims dies, per l'entusiasme que estava creant Harris en els seus meetings i alguns politòlegs i analistes que segueixo d'Estats Units, em semblava que Harris podia guanyar, no sé què t'ho diré, però finalment no ha sigut així i Trump ha aconseguit una majoria molt, molt més curta del que ningú esperava. O sigui, les dones no han votat tan, amb tanta força com s'esperava a Harris, i els homes, i especialment els joves i especialment els llatins, han sortit a votar a Trump amb una força que ja et dic que no s'esperava.
Aquest canvi dels llatins, tot i que per una majoria molt, molt estreta potser encara es decanten pel Partit Demòcrata, però com l'hem de llegir?
Uf, és difícil, però sí que el que he anat llegint, perquè clar, avui he llegit bastant el que tothom intenta explicar-se una mica això, no? És que Trump ha sabut parlar als llatins d'una manera com ha parlat amb els blancs, però sobretot els treballadors, no? Aquests treballadors frustrats amb l'economia, no? Que no és només un fenomen americà, passa també a Espanya i altres llocs del món, no? Una classe treballadora que cada cop es veu més empobrida, no? Una inflació després de la pandèmia que ha provocat que això encara sigui més radical, no? I llavors hi ha una frustració i una voluntat de fer un vot antiprotesta, no? contra l'establishment, no? I això no ha calat força no només amb els treballadors blancs, que ja ho vam veure el 2016 i ho hem vist en el 2020 també, però sinó que també està passant amb treballadors doncs, blancs i llatins i també fins i tot alguns negres, perquè també ha millorat el vot entre els joves negres, no? No gaire, però una miqueta, el suficient per poder guanyar de la manera que ha guanyat, no? Perquè ha guanyat amb molta contundència. Ara sí que ja no només ha sigut el col·legi electoral, ara sí que ell pot dir que ha guanyat un mandat del poble americà, perquè ha guanyat també amb vot popular.
Clar, tot això que ara explicaves també, aquesta classe treballadora que ha vist com potser els últims anys la seva situació es feia molt difícil, ara per això voldran, suposo, també que Donald Trump els hi resolgui la que tenen. No sé si això serà fàcil.
No, està clar que no. Jo crec que és molt difícil i veurem, especialment si vol tirar endavant algunes de les polítiques que ha dit que vol tirar endavant, no? Veurem com si tira endavant els arancels d'un 60% a les importacions, a les importacions de Xina. Clar, això provocarà un terratrèmol en l'economia dels Estats Units i jo no ho sé, ja ho veurem, no? Potser li surt bé, però tots els economistes creuen que això provocarà un augment de preus, fins i tot una crisi, no? Veurem si entra en recessió i això fa que encara, bueno, doncs sigui la fi de Trump o que recapaciti un cop en el govern, que també això pot passar, no? Perquè Trump un cop és el govern fa coses que fa altres coses, no és tan radical com quan està en campanya i llavors potser es tira enrere o fa unes arancels una mica més baixos del que ha dit, no? Uh-huh. Ho veurem. Però està clar que ara té 4 anys i pot fer el que vol. Té una mica un poder absolut, no? Sembla que el Senat està per ell, la cambra encara no està del tot, però sembla que també tira cap a una majoria republicana i a més té un Suprem que en les últimes decisions que han fet, que és de majoria conservadora, li han donat doncs, carta blanca, no? En temes com immunitat i altres, no? Veurem. És molt prematur ara mateix.
Mm-hmm. Núria, avui publicaves un article al diari Ara, que amb el títol ja deies molta cosa, El país de la polarització increixendo. Creus que, sí, que va a més amb aquest resultat una polarització que ja era, o des de quins ho semblava com a mínim, extrema?
Sí, ja, jo crec que ja no pot anar més, no? Està clar que tenim dos països, no? A vegades diem que els europeus no entenem els americans, però és que la meitat dels americans tampoc entenen l'altra part, els altres americans, eh? És molt difícil. Jo quan parlo amb els meus familiars als Estats Units o els meus amics, no? Després de 15 anys allà conec molta gent i conec gent que són de Trump i gent que són de demòcrates i de Harris. I llavors costa molt tenir una conversa perquè, bé, estem molt separats, no? Estem molt separats en les seves opinions, no? Sobre què és el millor pel país. I jo crec que avui llegia un article del Peter Baker, un dels analistes del New York Times, no? I ho posa molt bé, no? Si uns veiem racisme, veiem misogínia, veiem una retòrica molt divisiva, els altres ho veuen com una cosa, ah, bé, sí, que volem un canvi. No, quan uns altres veuen que les seves mentides o que les seves teories conspiratives els ofèn, en canvi, els partidaris de Trump el veuen com una persona autèntica, que diu la veritat, no? Una cosa molt... molt normal que jo sentia en els carrers tant de Pennsylvania com dels carrers de Staten Island, on hi ha més trumpistes, a Nova York, no? No, bueno, sí, no m'agrada el que tuiteja o el que diu, no? Em deien, però és autèntic, es diu el que s'ha de dir, no? Sense embuts, no? I, bueno, és una cosa que també molta gent ho veu molt difícil d'entendre, no? I el mateix, un home que ha estat acusat d'estafar, que és delinqüent, no? Felon, que diuen en anglès, d'abusador sexual, no? En canvi, els altres, què veuen? Veuen una víctima, una persecució judicial contra ell, llavors, com que un atac cap pel que és el seu salvador, no? Trump és el salvador per molta gent, no? Sobretot els evangèlics, no? que van des del tema molt més religiós i que li toquen l'esquena i el veuen com l'escollit de Déu. No? És així. Hi ha molts votants de Trump i hi ha uns americans que l'odien molt, també. No? És un país molt dividit, que ja ve de fa molt temps, com deia en l'article. No? Cada cop que durant molts anys, en els anys 50, els demòcrates tenien una hegemonia espectacular. Si tu mires la història, el Franklin Delano Roosevelt va governar durant 12 anys. Els republicans van tenir el Senat durant potser 30 anys. No? I bueno, a poc a poc doncs, va canviar el panorama, no? Sobretot quan el Kennedy i el Johnson van decidir una mica alinear-se amb el moviment de drets civils, no? I llavors tot el sud, que era una mica més racista, diguem-ho així, doncs es va tirar més cap al vot conservador, no? I llavors veus com comença una mica la polarització que s'ha anat augmentant i sobretot en els anys d'Obama i ara entrem encara més. Jo no sé si ja es pot més, però sí. Jo potser penso que la victòria de Trump potser evita violència, sincerament, perquè no les tenia totes. Si Harris hagués guanyat per la mínima, què hauria passat? Doncs no sé, és per mirar una mica el costat positiu.
Sí, avui Kamala Harris ha volgut destacar precisament això, que hi haurà una transició de poder en pau, i se li ha entès que segurament no hauria estat de la mateixa manera, potser si la derrota hagués estat per Donald Trump. Núria Ferragut-Casas, moltíssimes gràcies per haver atès en directe la trucada del Catalunya Nit. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Vinga, bona nit.
Falten 6 minuts per arribar a 11:45 de la nit i volem fer ara una ruta ràpida per Nord-Amèrica per parlar amb catalans que viuen als Estats Units i saber com estan reaccionant a la victòria incontestable que expliquem avui de Donald Trump. I comencem per la costa oest. Fem una parada en un poble a prop de Washington que es diu Frederick. És on viu l'escriptora Roser Caminals Heath. Roser, bona nit.
Bona nit. Ja no visc a Frederick, eh? Ah, a Nàpolis.
Ara estàs a Nàpolis. Bueno, doncs sí. també em sembla exòtic. On està situat això?
Està a la badia de Chesapeake, a la costa est, eh? O sigui, hi ha un 60 o 70 quilòmetres de Frederick.
Molt bé.
I prop de Washington.
Molt bé, doncs així estàs, no t'has mogut gaire lluny tenint en compte les dimensions del país. Són els resultats que t'esperaves, aquests que estem explicant avui?
La veritat és que normalment no peco d'optimista, però no. Ha sigut més... No m'ho esperava. Em pensava que per un marge molt just guanyaria la Harris i ha estat una mica una sorpresa en aquest sentit.
Tu vas arribar als Estats Units a principi dels 80. El 2009 vas publicar un llibre que avui m'agradaria que ens comentessis el títol, perquè es deia La seducció americana.
Sí.
I no sé avui què et sembla aquest país que podia seduir a tanta gent si encara té aquesta capacitat de seducció.
Doncs la veritat és que si l'hagués d'escriure ara seria un llibre molt diferent. Jo en aquells moments tenia dos finals preparats, un per si guanyava l'Obama i un altre per si perdia l'Obama. I va guanyar l'Obama i vaig acabar amb una nota positiva del vot de confiança en un país que ha estat capaç de votar amb un home de color i que, a més, va ser reelegit. Però és precisament, jo crec, aquesta doble victòria de l'Obama la que ha fet entrar en pànic a la meitat del país. Crec que hi ha la meitat del país que no ha assimilat el fet que tinguéssim un president de color i que ara ha sortit el Trump en el moment oportú per a aquesta gent i estem vivint una reacció defensiva fortíssima contra qualsevol president que no sigui mascle i blanc.
Déu-n'hi-do. Esperarem a veure si escrius un llibre, a veure com el titules, i ens queda també la incògnita, però això ho podrem llegir en la teva següent història, de com hauria estat aquell final que finalment vas descartar perquè va guanyar Barack Obama. T'agraïm molt, Roser, que ens hagis atès aquesta nit en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies.
I seguim la nostra ruta. Aquesta cançó, Wooden Chair, amb aquesta veu preciosa, és d'una música i compositora catalana que fa anys que viu a Nova York, però crec que ara la tenim de gira per Europa. Lau, Noa, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? No sé a tu com t'ha afectat la victòria de Donald Trump.
Doncs mira, m'ha agafat justament sortint de Barcelona, anant cap a Milà. Estic ara mateix amb una llitera d'un autobús de viatge i tot el meu equip, el grup de músics amb qui estic, són d'allà. Per tant, he viscut la seva part, no? La seva desesperança i la meva reacció també com a immigrant i com a artista que porta allà 10 anys, no? I bueno, han sigut... Ells estan molt, molt tristos i jo estic molt esperançada de que això pot ser que faci que la gent es desperti una mica més, entens?
Sí, sí, perquè de fet ara que parlàvem amb la Roser i ens deia que el que està passant ara potser és una reacció per part d'alguna gent als governs de Barack Obama, potser ara ve la reacció contrària. Després d'uns anys de línia tan dura que sembla que vol marcar Donald Trump, potser sí que acaba reaccionant més gent, no?
Jo ho sento que és un símptoma, una malaltia que porta passant molt de temps i que d'un govern a un altre, de dretes o esquerres, no canvia tant. La veritat és potser pessimista, però és una cosa de sistema, no de programa. No? Quan es canvia un govern, sobretot així temporalitzat de dretes i esquerres, es posa un programa diferent a sobre del mateix sistema, sento jo. I crec que quan ve una persona tan extrema com el Donald Trump, que desperta tantes emocions negatives, no? Potser fa que la gent acabi dient, escolta, quin és el problema verdader? Per què hi ha tanta gent que el vota? No? Per què hi ha tanta gent que posa confiança en alguna cosa així o que té tanta desconfiança en l'altre costat? I allà podem veure les raons, no? Les arrels d'aquests problemes. Doncs. Ignorar una situació climàtica imminent, ignorar que la gent està en una situació econòmica nefasta. També aquest narcisisme dels Estats Units sent el millor país del món, no? Tot això està desmoronant-se i crec que en part és bo.
Tu, mira, ara 11:15, els senyals horaris, tu vas marxar cap a Nova York. Suposo que aquesta ciutat que té tants aspectes atractius d'alguna manera et va captivar perquè portes allà molt temps. No sé si Nova York es pot considerar com una illa respecte a tot això que està passant o per tu està perdent també part del seu atractiu. Com ho estàs vivint?
No, Nova York el fa la gent. La gent, òbviament, també el mite, però el mite només viu una estona, no? Quan arriba la gent nova i té aquesta set del somni americà, entre cometes. Jo crec que a Nova York ho fa la gent i ho fa l'immigrant que viu allà. I els immigrants allà estem acostumats a que, el govern no ens representi ni ens tingui en compte, no? De fet, jo porto 10 anys allà, tinc una residència permanent i a mi no se'm permet votar. O sigui, jo sé que la meva opinió no compta. I a la vegada, al mateix temps, això no m'ha impedit mai fer pinya amb els immigrants amb la meva comunitat i aconseguir coses. Si s'han d'aconseguir diners perquè algú necessita, té una emergència mèdica, si es necessita qualsevol cosa, no? Els artistes ens volquem ajudar-nos els uns als altres. I això és una cosa que va més enllà de qui estigui governant aquest país. Òbviament hi ha conseqüències per tothom, però sí que tenim aquesta ànima de dir, doncs nosaltres sempre estem una mica a part, no? I malgrat qui sigui que estigui doncs, a la cadira del poder més alt del país.
Tu que et dediques a la música i és l'última que et faig i et deixo seguir amb la vostra gira, i ara, de fet, saltarem a Los Angeles. Allà hi tenim l'Edu Grau, que hi vam parlar fa uns dies també, director de fotografia, per exemple, de la pel·lícula L'habitació del lado, que em van parlar aquí de Pedro Almodóvar. Edu, ja t'afegeixo la conversa també. Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Una pregunta per als dos, i comencem per tu, Lau, i és que des d'aquí hem donat molta importància a cada cantant, actor, artista que anava donant suport a Kamala Harris, com dient, ostres, Katy Perry, Lady Gaga, els hem anat comptant un a un, no? Al final potser no tenen tanta influència com ens pensem, o és que una cosa és la música i l'altra és el que la gent vota, o com ho veieu, Lau?
Jo crec que és sempre problemàtic unir els artistes en aquestes, posar-los en aquestes situacions, no? Al final també els artistes que han escollit per representar això, els que anaven per presidència, doncs són un tipus d'artistes que tenen un tipus de públic, també. No sé si tenen tant de poder, no sé si n'haurien de tenir tant de poder, de fet, perquè ells són músics, són artistes, no són llicenciats en política ni en història. Llavors jo crec que potser és bo, no?, que la seva paraula no compti tant en aquest sentit.
Sí, perquè es deia, per exemple, Taylor Swift, ara sí que això és, pot ser decisiu o no. Per altra banda, Donald Trump tenia gent com Elon Musk. Edu Grau, recordo quan vam parlar fa no gaire que ens vas dir que tu estaves bé aquí a Los Angeles, però que tard o d'hora volies potser tornar a Catalunya i que un dels factors que podia influir en aquesta decisió era precisament la situació política. Com estàs avui?
Bueno, estic molt trist, estic una mica com entre deprimit i una mica com pensant què fer, però no així immediatament, però sobretot és a nivell de societat, no? O sigui, com és capaç d'una Estats Units de votar aquest senyor que ja han vist el que és capaç de fer i ja ens ha demostrat el que pot fer, no? Llavors, sobretot és això, no? La sensació aquesta de... uau! L'han tornat a votar després del 6 de gener del 2021, o sigui, aquell dia tan trist per la democràcia, doncs, o sigui, que aquest senyor que l'han demanat, o sigui, bueno, que l'han acusat, l'han portat a judici i ha sortit culpable fins i tot i que sigui capaç de guanyar, és vull dir, et desmorona una mica a nivell, no, moral, no? O sigui, és com uau. Aquest és el món on vivim, aquesta és la gent que vivim i que forma part d'aquest país, que òbviament és molt gran i és evident que jo a Los Angeles visc en una bombolla, no? que és molt diferent a com es viu a Wisconsin i a Ohio, no? Que és una altra realitat. No? Però sí, és tan llunyana la meva realitat amb la seva que em sembla tan impossible votar algú com Donald Trump que em sembla flipant i no em surto de la meva sorpresa de que tanta gent l'hagi votat, no?
Clar, per una banda sí que veig que és sorprenent, però per l'altra, per intentar-te animar una mica, ja no el votaran més, això sí. Vull dir, ja no es podrà tornar a presentar. La gran pregunta és, després de Trump, qui vindrà? I això ho resoldrem, sí, si voleu, també amb un altre pont telefònic entre Nova York i Los Angeles quan arribi el dia. Lau i Edu, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Catalunya Nit avui. Una abraçada ben forta.
Moltíssimes gràcies. Adéu.
Oients, atenció, fem un exercici. Penseu un moment en alguna cosa que us sembli molt, molt, molt nord-americana, un símbol de la cultura dels Estats Units. Si veig un oient que s'està imaginant una hamburguesa, no està malament, un hot dog podria ser, un altre visualitzant, per exemple, una visera de futbol, aquesta també és bona, el rifle, les botes de cowboy ben trobades, les estrelles de la fama, una persona negra cantant hip-hop, un western, què més? Doncs potser hi ha algun oient que ha encertat cap on volíem anar. Algú que, com el nostre pròxim convidat, ha dibuixat mentalment una persona en un escenari amb un micròfon, pronunciant una frase en posat seriós i el públic descargolant-se de riure. Es pot explicar la història dels Estats Units a través de l'stand-up comedy? Ens acompanya una persona que ve disposada a demostrar-nos que sí, amb exemples com aquest.
Sometimes, well, hell yeah. Sometimes it's okay, but not all the time. And they're the only words that seem to have that restriction. I mean, there are a lot of words you can say whenever you want, you know. Pneumonia! Nobody gives you...
El que sentim és George Carlin, un dels grans còmics nord-americans, figura de la contracultura. Aquest monòleg va ser molt cèlebre. Es deia 7 paraules que no es poden dir a la televisió. Nosaltres estem a la ràdio, però crec que tampoc li haguessin deixat dir a la ràdio tan tranquil·lament. De fet, en un dels seus shows va acabar fins i tot detingut. Jo no ho sabia, però ho he descobert a Morir de pie, un llibre d'Edu Galán, que ens fa molt content que estigui aquí. Benvingut, Edu.
Bona nit. Estoy encantado de estar con vosotros.
Digo que a Edu Galán això li va costar alguna detenció, fins i tot, eh?
Sí, es que la época de Carlin, además, es una época, son los 60, es una época muy contestataria. A mí me interesaba muchísimo ver cómo... Me interesan todos los artes, pero me he escogido la comedia en este libro porque creo que la comedia está obligada a dar respuesta a su público. Porque la comedia es, y especialmente el monologuismo, si no se ríen, pues no funciona. Entonces te tienes hasta cierto punto que mimetizar con tu público. Por lo tanto... Ahí están las preocupaciones sociales de tu público, de lo que se ríen, cómo se ríen, por qué se ríen. Y a partir de esa obsesión mía, empecé a ver esa cantidad de cómicos que me ayudaban a explicar Estados Unidos para los europeos, que la miramos, y hoy más,
sí, avui ja tenim una prova,
como una extrañeza, ¿no?
Molt bé, doncs ja estem aquí conversant amb Edu Galán, que potser us sonarà crític cultural, ja ha escrit diversos llibres, un dels fundadors de la revista Mongòlia i psicòleg. I psicòleg, sí. També, que ser psicòleg també deu ajudar a l'hora d'escriure un llibre,
sí,
com aquest.
Sí, sí, sí. De hecho, Morir de pie, Estados Unidos ante el espejo del stand-up, era un esbozo de lo que iba a ser mi tesis doctoral de psicología. Entonces, esto se ha quedado, lo decía en la presentación de esta tarde en Barcelona con Berto y con Rosa María Calaf, que en mi tesis doctoral se ha quedado un librito, y no sé si eso es bueno o malo, porque... al principio dije sin pensar, no sé si es bueno o malo, pero es muy bueno, porque yo no me veo como profesor universitario o haciendo una tesis doctoral. Creo que nunca jamás he querido estar en un sitio que esté todo muy ordenado, que haya horarios y tal.
Situas l'origen del stand-up comedy, els monòlegs d'humor, a Mark Twain. ¿Mm?
Mark Twain, aparte aquí es conocido por las aventuras de Huckleberry Finn y demás. Pero Mark Twain descubrió una cosa que es alucinante, ¿no? Bueno, alucinante hasta cierto punto. Que cuando iba a las cenas, era el centro de atención. Contaba muy buenas historias, monólogos, comedia, y empezó, no a cobrar, pero sí a regalos, a tal y cual. Y entonces se le considera, de hecho, el premio más importante que se le puede dar a un cómico en Estados Unidos es el premio Mark Twain del Centro Kennedy, ¿no? Del Kennedy Center, ¿no? Entonces ahí, en esa serie de monólogos, de escenas monólogo, está la larva que luego florece, para mí florece, es un arte que sale de la comedia de variedades, pero que florece en los años 60 con personajes como los que hemos hablado, Lenny Bruce y George Carlin, ¿no?
I said, oh my God, it's Cary Grant. He's talking to me, I heard my name. He said, Brooks, I turned around, I said, you're Cary Grant, he said, yes. I said,
aquí estem escoltant Mel Brooks de fons. Expliques al llibre que hi havia una mena d'espectacles de varietés a Nova York, als Estats Units, i aquí és on comença a infiltrar-se de tant en tant els personatges que fan una descripció humorística de les coses. Com neix tot això?
Sí, esto, esencialmente la primera parte del siglo XX, el cómico estaba insertado, aquí también, en España, en lo que se conocía, pues, en España se conocía como la revista, ¿no? La revista el entretenimiento, en el que el cómico, pues, hacía que descansasen los cantantes, las cabareteras, las vedettes. Entonces era cómico, vedette. Era muy habitual ver a un cómico después de una actuación de topless, por ejemplo, en un sitio, o en un sitio que yo hablo mucho, que es el Bors Belt, es unas montañas, en las montañas de Catskills, al lado de Nueva York, donde las familias judías buscaban un entretenimiento barato. Entonces, pues, cantaba uno, otro sacaba un mago, y salía un cómico de estos que realmente que lo que buscaba era, pues bueno, la evasión, ¿no? Era, no tenía ninguna conciencia política, Jerry Lewis, Bob Hope, a lo que se dedicaban era el entretenimiento puro y duro, ¿no? Que es muy complicado, por otra parte. Y Mel Brooks, del que has puesto un corte ahora, era uno de esos ejemplos, antes de dedicarse al cine y antes de dedicarse al guión, o a la vez que se dedicaba al guión. Pero esa comedia de variedades, digamos, ligera, que lo que quería era sacar adelante un entretenimiento, esa empieza ya a ser mal vista en los años 60, con la contracultura, donde se pide que el cómico tenga un compromiso político, pues tanto con, pues por poner un ejemplo, con las minorías raciales, es la época de Martin Luther King, y sobre todo declarándose en contra de, a favor de la paz, como en el hipismo, y en contra de la guerra de Vietnam, ¿no?
Que això té una mica paral·lelisme amb la situació actual. Al final del llibre hi ha una mena de diccionari d'algunes expressions que s'han de conèixer si ens entrem en aquest món dels monòlegs, que és el woke. Sí. Washing. És una mica això, també, eh?
Sí.
Intentar adaptar el llenguatge per no ferir a les minories, sí, ja puguin ser ètniques o d'orientació sexual, etc.
Sí, sí, però tiene una característica, aparte de lo que has dicho, que ese washing se hace no porque la persona crea en él o tal, sino o bien para, tiene fines comerciales, sí, o bien para no meterse en un lío, o bien para hacerse pasar como amigo de esas minorías y ganarse un dinerito, ¿no? Entonces, eso ha estado muy presente, pero es que estamos viviendo, lo hablábamos también en la conversación con Calaf, que actualmente, en los años 50, 60, cuando ella ya estuvo en Nueva York, estuvo en Estados Unidos, y decía que, claro, que los papeles estaban muy claramente separados. Jamás, pues Jerry Lewis podría llegar a ser un presentador de noticias, ¿no? Pero ahora todo eso es líquido, sí, que volvemos, vamos a Bauman, ¿no?
Sí.
Todo eso es líquido, y entonces un político puede ser un cómico, un influencer puede hacer de profeta, porque realmente ahora estamos, todo está tremendamente condicionado por la atención. Vivimos en un mercado salvaje, capitalista, de la atención. Y ahí está también en el libro una cosa que reina, o la ideología que reina en Estados Unidos, que es el sueño americano, Manel. El sueño americano, tú, los sueños, tú cuando piensas en los sueños, yo creo que estamos a estas horas de la noche, ¿no? Y tengo esta voz así. Tú cuando piensas en los sueños, sí, son, ¿no?, las ovejitas, sí, caminando por un campo eterno de nubes, ¿no? Ahora estoy durmiendo la audiencia, ¿no? Poco a poco. Por un campo eterno de nubes. El sueño americano no es eso. El sueño americano es un infinito aparcelado, con parcelas muy pequeñitas, y para ganar el siguiente lo que tienes que hacer es dar codazos y matar a cuanta más gente. Es un sueño individualista, con una frase, con una ideología salvaje. Si no te esfuerzas, es que no consigues. Si quieres conseguir algo, esfuérzate, más allá de clases sociales, tal. Y si no lo consigues, no es que haya fallado el sistema ni nada. Es, Manel, que no te esforzaste. O sea, que de idílico, de sueño en el sentido este idílico, pa' nada, más bien infernal.
Poca cosa té, i avui han votat precisament això.
I knock on the front door, the host comes to the door, I say hello. You know the Solomons.
Aquest que fa riure tant a la gent és Woody Allen.
És Woody Allen. Woody Allen comenzó en los años, a finales de los 50, lo cuenta en su biografía, a propósito de Nada, que recomiendo vivamente, especialmente la primera parte. En el momento que me hice con Mia Farrow, recomiendo más mi libro, El síndrome Woody Allen, que lo cuento mejor, sí, que Woody Allen. Sí. De verdad, no es porque creo que tiene más perspectivas, pero sí, bueno, lo que pasa en una biografía, no vas a contar todo, cuentas la tuya.
Claro.
Pero las primeras 300 páginas es cultura americana en vena. O sea, yo estaba emocionado de la cantidad de anécdotas y tal. Woody Allen comienza como guionista. Este es uno de sus monólogos más conocidos, El Reno. Lo busquen en YouTube, los oyentes. Y es otro tipo, es una comedia intelectualizada. Es una comedia intelectualizada del judío torpe que de pronto liga con las mujeres, muy basada en Bob Hope también, y no tiene tanto de política.
Sí, a partir de Woody Allen podríem anar afegint noms i noms d'actors que després han sigut molt famosos, que han començat amb la stand-up comedy.
Sí, sí, muchísimos. De hecho, el sueño de cualquier actor es empezar en la stand-up comedy y poco a poco ir ascendiendo y conseguir una serie, conseguir una película.
Jerry Seinfeld, que en
parles. Jerry Seinfeld, Steve Martin, tantos y tantos. El objetivo no es nunca, muy pocos cómicos quieren quedarse haciendo solo stand-up.
Una de les qüestions que expliques al teu llibre i que m'han fet pensar és que l'art d'un bon monòleg humorístic rau en part en que no es tracta d'un espectacle que et tregui de la realitat i t'abadeixi, sinó de riure's de coses que passen, ja sigui de la política, claro, o coses que li passen a la gent normal i corrent que t'està escoltant, no?
Claro, claro, claro. Eso es un cambio esencial. Pensamos que esto... Ahora es que vivimos una época que todo el mundo establece que el discurso debe ser humano. Es decir, que deben mostrar su intimidad. Hablo de influencers, hablo de realities, hablo de los propios periodistas que te enseñan su casa, que quieren ser humanos, que te abren todo este rollo, ¿no? Eso en los años 50 no ocurría, salvo con las estrellas de Hollywood, ¿no? Esto en la comedia está muy marcado, porque a partir de los 60, con la contracultura, el cómico se le pide, el público le pide al cómico tener intimidad con él. Es decir, que el cómico, que el Josh Carlin o que el, da igual, o el Berto Romero, el Buenafuente, cuente su vida en el escenario para que el público tenga una suerte de intimidad. Lo que pasa es que esto, que puede ser maravilloso, ¿no?, trae muchos problemas colaterales. Aquellos cómicos como Lenny Bruce, que creían que cuando bajaban del escenario, y viceversa, cuando subían, eran lo mismo.
How the hell are we gonna lose? It was just like this. And I said, how are we gonna lose? We're not gonna lose. And it was a 3% chance.
Pensava aquests dies que els meetings, coincidint amb el teu llibre, tenen una mica també de stand-up,
sí,
i a vegades també de comedy.
Sí, sí, yo digo que ahí utilizo el hombre público norteamericano, que es alguien, un norteamericano, protestante, individualista, convencido del sueño norteamericano, sube a un escenario y convence a la gente. ¿Y qué ejemplos doy? 5. De hombre público norteamericano, el político, el colono, el profeta, el vendedor de crecepelo y el cómico. Donald Trump es el paroxismo del hombre. Es profeta porque ha prometido la paz, conmigo no va a haber guerras, que eso es tremendo. Es colono, Torres Trump, Mar-a-Lago, es vendedor, evidentemente esto no hace falta ni que lo explique, es vendedor de crecepelo y es comediante.
Sí.
Es comediante. Entonces, en todo ese totum revolutum entendiendo, controlando bien esos personajes, político, colono, profeta, vendedor y comediante, ha llegado, por eso tratarlo de monigote es intolerable, ha llegado al alma americana y ha ganado el voto popular y ha arrasado a Kamala Harris, que ni era profeta, ni era colona, era política, pero era una vendedora floja y no era cómica. Entonces, claro, ¿cómo va a ganar? Entre por muchas otras razones, evidentemente.
I a més, Trump donarà moltes bones hores, suposo, també als còmics.
Supongo que sí, pero hemos visto con este, el chiste este de la balsa y Puerto Rico y tal, hemos visto, desgraciadamente, sí, que ninguna ficción cambia el mundo. Sí. Las ficciones son más síntoma de otra cosa. Muchas veces cuando, ahora que estamos tan obsesionados con las canciones, esta canción propaga la violencia machista o al revés, o propaga valores antirreligiosos. Nah. Si esa violencia machista está en la sociedad, da igual que hagas canciones en contra, o bueno, ayudan mínimamente, pero no va a decidir la balanza que bajen significativamente, como hemos visto con ese chiste que no cambió, no solo no cambió nada, sino que el voto latino ha sido tremendo a favor de Trump.
Doncs ja no ens queda temps per més. Aquí teniu Edu Galán amb el seu Morir de Pie. No som al Saturday Night Live, això va de dilluns a divendres. No fem tant riure, però espero que també t'hagis passat bé aquí amb nosaltres aquesta nit.
Ha sido un verdadero placer y nada, recordar que el libro está a la venta, que no es benéfico, que me llevo los derechos de autor, pero que hay libreros de por medio y es pequeñito, se lleva muy bien y son 12,90 y 6 euros en digital. Però si és que...
Així hem acabat. Això seria la punchline.
Punchline i el vendedor de Crecepelos.
Gràcies. Bona nit, Edu. Doncs se'ns està acabant el dia i tenim el misteri de saber qui ens ha acompanyat avui aquí al Catalunya Nit. I el resolem és la Enèrida Issuf, advocada i col·laboradora de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. Bona nit, Enèrida.
Bona nit.
La primera pregunta obligada. Has après alguna cosa avui escoltant-nos?
Sí, molt. Molt. La veritat és que en relació amb què va passar amb les eleccions als Estats Units, per mi no va ser una sorpresa, perquè pràcticament, físicament, estem molt lluny dels Estats Units, però Europa, el que passa als Estats Units, a Amèrica, afecta a Europa, i el que passa a Europa afecta als Estats Units. El dia 9 de juny nosaltres a Europa vam celebrar precisament les eleccions europees pel Parlament Europeu i vam veure que la dreta i l'extrema dreta va créixer. I això també té la seva conseqüència. I més a més, el que va dir, les persones van dir aquí, no?, que el Donald Trump és un animal polític i és un... La seva campanya s'ha d'estudiar pràcticament i els perfils dels votants que ho van votar. I jo crec que, imagineu que el Donald Trump va rebre felicitacions per part de representants polítics d'extrema dreta i de dreta d'Europa. I això per què? La victòria, aquesta victòria històrica del Donald Trump és un indicador molt clar que els discursos d'odi avui dia estan creixent i la manera com aquestes polítiques públiques s'estan aprofitant per donar-li veu i manipular una miqueta la massa i donar resposta a les necessitats, no?, de que aquesta la gent, pues, és un indicador molt, molt clar.
Aquests discursos d'odi afecten també el poble gitano?
De tota la vida i des del sempre, històricament, de forma estructural, institucional i persistent.
Ahir ho dèiem, va ser el dia de la llengua romaní. És la teva llengua materna?
Sí, jo sóc gitana albanesa i la primera llengua que vaig aprendre a la meva casa, a la meva família, era el romano. Uh-huh. El romano és que és l'idioma internacional del natiu del poble gitano arreu del món.
I quin matís té el calor?
El calor, Però és una cosa, el caló és un poc a dialecte, és un poc a dialecte del romanó. Què vol dir que és un poc a dialecte? Que és encara més pobre que un dialecte. Precisament, va sis sigles que el poble romaní a nivell de l'estat espanyol està patint per més de 28 pragmàtiques lleis reals de persecució i de discriminació i d'intents d'extermini que volien precisament que els gitanos deixessin de ser gitanos i que les persones romaní deixessin de parlar la seva idioma. Aleshores, aquests sis sigles el que van fer i baixa aquesta amenaça, no?, de ser exterminats, moltes persones gitanes van deixar de parlar la seva llengua. Però sí que el que van fer com una resistència és de mantindre, no?, un còdic, no?, unes paraules mínimes que avui dia és de caló. Que és caló.
Que seria el d'aquí Catalunya, eh?
Que seria d'aquí, de Catalunya, de l'estat espanyol, de Portugal i també en altres estats hispanoamèriques.
Es podria dir en caló bona nit?
Sí, l'ha xirat. Bueno, a caló pràcticament no, literalment no, però a nivell romanó sí.
I com has dit que es deia?
L'ha xirat.
M'agrada, sona bé. És una llengua en perill d'extinció?
Sí, és una llengua en perill d'extinció. No per res, però precisament hi ha una manca de polítiques públiques que han de tenir com una indemnització, no?, a la població gitana per tota aquesta persecució i test d'extermini lingüístic i cultural. Encara hi ha moltes persones romanís a nivell de l'estat que volen recuperar la seva llengua, que no sigui només un caló amb com a molt 300 paraules i que no poden mantindre una conversació sencera en caló perquè no hi ha suficient vocabulari. I jo crec que hi ha molta voluntat per part de la comunitat romaní que recuperi aquesta llengua, no?, per exterminada, però també el que s'hauria de fer és precisament un pla emergent de recuperació i revitalització del caló i romano.
Doncs Enerida Issouf, tant de bo que no es perdi, perquè les llengües són riquesa també.
Les llengües són riquesa. Les llengües també són un pilar important de la identitat cultural lingüística d'una minoria, i més de minories que es troben en una situació de manca de representació, de marginalització i aquest precari, no, cultural o precari econòmic que patim.
Doncs et donem les gràcies per haver vingut aquí i gràcies i bona nit. Com ho hauríem de dir en llengua romaní?
L'ha xirat, i també és un salut molt així que utilitzem els gitanos aquí. S'estipent i m'estipent. Salut i llibertat.
Aquesta setmana ens condueix al final Jessica Prat amb la seva cançó Life Is. I Life Is, de vegades plena de sorpreses, de notícies que ens criden més o menys l'atenció avui en un dia marcat per la victòria de Donald Trump. Demà tornarem a les 10 de la nit i, com sempre, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. Fins demà.
Hola, sóc en Francesc Canosa, periodista i director de la revista Horitzons. Demà serà un gran dia perquè presentem la revista Horitzons a Barcelona, a Ona Llibres. I us preguntareu què és Horitzons, què és la revista Horitzons. Doncs nosaltres, des de Lleida, des de Ponent, des de la terra ferma, des de la Catalunya Occidental, des del Pirineu, ens plantegem els grans problemes, reptes, no només d'aquesta zona del país, sinó de Catalunya, Europa i el món, perquè nosaltres considerem que Ponent, la terra ferma, és la pissarra, la zona, el banc de proves, la start-up dels grans desafiaments que tenim. Enumerem-los. factors. La sequera, l'aigua, l'energia, el despoblament, les infraestructures, la immigració. Per això, amb una revista que és pràcticament un llibre, caminem amb dos potes, que és la fotografia d'alta qualitat i també la il·lustració amb reportatges, cròniques, entrevistes que es plantegen a aquests horitzons on posem gent de tot el país en aquest país del paper per veure, sentir, olorar, ensumar aquest horitzó que sempre, sempre perseguim.